Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El cardenal Joan Josep Omella critica l'opacitat de l'enquesta del Defensor del Poble. El president de la Conferència Episcopal assegura que les dades no són reals. De fet, lamenta que si fossin així, tots els membres de l'Església hi estarien implicats i deixa clar que no és així en cap cas. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. L'arcabisbe de Barcelona ha dit que la conclusió de l'enquesta no és lògica i ha reclamat transparència al Defensor del Poble. Omella ha recordat que no se sap quines preguntes van fer a la gent que va respondre a l'enquesta ni quin mètode van seguir. El cardenal també ha criticat que l'estudi no diu en cap moment la xifra que s'ha publicat en molts mitjans i per això s'ha qüestionat quin interès hi ha en dir-los.
Y esto es lo que habría que de alguna manera desmentir. ¿Qué es lo que hay con esa intencionalidad de vender esa cifra cuando sabe todo el mundo que eso no es así? Yo creo que queda evidente. Por eso salí con esa decisión así un poco estilo Omella, que digo yo, estilo pueblo. Esto es mentira. Esto no corresponde a la realidad. Y el Defensor del Pueblo no da esos datos. O sea, ¿quién ha sacado esos datos?
Sobre l'enquesta, el secretari general de la Conferència Episcopal, César García Magán, ha recordat que hi ha un marge d'error de l'1%. Magán també ha dit que si les dades fossin reals, extrapolant les xifres al conjunt de la societat, hi hauria 4 milions i mig de persones que haurien sigut víctimes d'abusos sexuals.
Moltes gràcies, Pau. Avancem amb més qüestions, perquè l'actualitat d'aquest dimarts també passa pel Congrés dels Diputats. La princesa Leonor ja és hereva al tron. Aquest és el moment en què ha jurat la Constitució avui que ha complert la majoria d'edat.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Alteza ha prestado en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva, viva España! ¡Viva el rey!
Un acte de jurament que ha iniciat amb un breu discurs la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, ha destacat que la jornada mostra el compromís amb les institucions democràtiques i el poble sobirà. El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha rebut la princesa a l'exterior del Congrés. Eleonor ha arribat acompanyada dels reis d'Espanya, Felip i Letícia, i també de la seva germana Sofia. Una jornada que ha estat marcada per algunes absències destacades, per un costat la dels seus avis, Joan Carles I i Sofia, que limitaran la seva presència als actes familiars, i de l'altra, la dels ministres de Podem i Esquerra Unida i dels representants d'Esquerra, Junts, PNB i de Bildu. Tots els presidents autonòmics han assistit a la jura de Leonor, excepte el president aragonès i el lekendakari Urkullu. Avui, per cert, fa 45 anys que es va aprovar la Constitució a les Corts Generals. Més qüestions. El primer secretari del Partit Socialista, Salvador Illa, ha enviat una carta a la militància per demanar que votin a favor que el PSOE tanqui un acord amb Sumar i també amb els independentistes. A l'escrit no es fa menció de forma explícita a l'amnistia, però sí que Illa parla d'acompanyar la decisió valenta de Pedro Sánchez de continuar el camí a la convivència i a la normalització política a Catalunya, en la línia del que ja ha anat dient els últims dies per mostrar-se partidari de l'oblit penal pels fets de l'1 d'octubre. I abans dels esports, el president de la Comissió per a l'Ampliació de l'Aeroport del Prat celebra que la consellera de Territori, Esther Capella, hagi adreçat una carta a la ministra Raquel Sánchez en què reclama una comissió Estat-Generalitat per abordar l'ampliació de l'aeroport del Prat. Són declaracions a la caravana.
Aquest és el pas amb la E majúscula perquè és el que esperàvem que passés i celebro que aquesta carta ja hagi sortit de la Generalitat en direcció cap al Ministeri, que és el primer pas per prendre's en seriosament i d'una manera de cara a debatre i a decidir tot el tema a nivell professional de les administracions implicades abocades a la solució del problema.
Moreno ha defensat l'ampliació, tot assegurant que el nombre de passatgers no és el més important, sinó tots aquells que arriben i se n'han d'anar més lluny. El president recorda, per exemple, que el 2019 5 milions de passatgers van haver de fer escala a Barajas, per exemple, per arribar al seu destí final. Les 12 i 6 minuts, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Aitana, bon matí. Guanya la pilota d'or. És la primera per la de Sant Pere de Ribes, que succeeix a Alexia Putellas com a millor jugadora de l'any. En categoria masculina, Leo Messi ha aconseguit la vuitena pilota d'or i ha expressat el seu desig de continuar lligat al Barça.
Que podria volver y que podría pasar. Voy a vivir en Barcelona. Es el club que me vio crecer, que me dio todo, que yo di todo también por el club, que amo. Y por qué no algún día poder colaborar desde algún lado y intentar de dar lo mejor para el club, como siempre lo hice.
I a l'NBA, James Harden ha fitxat per Los Angeles Clippers. Es tracta d'un moviment múltiple. És el nom propi de la jornada que ens va deixar una nova exhibició de Stephen Curry. El base de Golden State va ser clau en la victòria de l'equip contra els Houston Rockets. 4 triples a l'últim quart i el ball que va protagonitzar en Brooks han estat claus pel 106-95 final.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora. Serà la una del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Radio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I la tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel, Girona, 103.4. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Pràcticament 10 minuts que passen de les 12 del migdia. Hem arrencat a les 8 del matí, hem anat fent ruta i ara farem una de les parades que més ens ve gust de fer a la caravana, una parada solidària, avui també amb un toc molt artístic. Avui volem presentar-vos un projecte que ens ha cridat molt l'atenció. És la música de l'Almami, que feia anys que escrivia i componia cançons sobre la Casamance, regió del Senegal, d'on és originari, fent sentir la seva veu de denúncia contra el sistema i la seva lluita per la pau d'allà mateix, però la seva música no havia pogut anar més enllà, sobretot per la falta de recursos i oportunitats musicals de la regió. Però tot ha canviat en trobar-se amb el Taler, un espai de creació i acompanyament musical, i la Claqueta Social, una associació de creació audiovisual per la transformació social, que varen creure de seguida en aquest nou projecte musical. Ells han apostat per la seva música, per això, un dia com avui, volem parlar amb el productor del projecte, Àlex Pérez, des de l'estudi musical del Taler. Àlex Pérez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Welcome to Grimson Agapis. Gore fast jump so they gonna fight go. Who's so? Just to mix their fur. Welcome. This summer fief the cake craze, London craze. Yen Buddhist in Nigom. Souf Mandi. There it to Turupa mu.
Àlex, ara ho explicava una miqueta a grans pinzellades, però com neix un projecte musical com aquest?
Mira, doncs jo sóc l'última persona que van liar perquè, per fer-la.
Que van liar,
Sí, sí. Bueno, tot neix de... Tot rau des d'una associació que es diu Projecte Ami, que són de Vic. Mm-hmm. Ells fan projectes d'annexes, sobretot amb el Senegal, i se'ls va acudir fer un projecte d'annexes musicals i portar-nos, per una banda, a mi com a productor i per l'altra banda a una beatboxer que es diu Hanna, a Senegal i fer un projecte d'annexes. I d'allà van sortir moltes coses. També vam anar amb la Claqueta, amb el Quique, que és l'encarregat doncs, de tot el tema del vídeo. I la nostra idea era anar allà i veure què faríem. Intentar conèixer diferents artistes, a veure qui trobàvem i anar fent. La nostra idea era gravar diverses cançons amb molta gent, però ens vam trobar amb l'Almami i vam creure que havíem de fer-li un disc sencer. Perquè el missatge que hi deia era molt potent, creiem que era un missatge que necessitava ser escoltat sobretot a la seva regió i nosaltres estàvem doncs, disposats a posar les nostres mans en poder-lo ajudar a fer d'altaveu. I, per altra banda, vam fer altres projectes. Aquest mes estrenaré jo una cançó amb una col·laboració amb un altre artista allà. La Hanna va fer diverses cançons també en directe. És un projecte que el que vol és aquest intercanvi cultural. No?
Després et pregunto per futurs projectes on m'explicaràs aquests que ara ens deies, però abans, qui és l'Almami?
Mira, doncs, l'Almami ara ja pràcticament és com si fos el meu germà. Sí, l'Almami és un jove de Casamance, que és una regió del sud de Senegal, que queda una miqueta com separada per Gàmbia, no? Gàmbia és com que talla una mica el país i és una regió molt rica, natural, no? És increïble, és preciosa. Però el govern del Senegal la té com una mica oblidada, no? Està allà com ancorada allà al sud i els tenen com oblidats a nivell d'infraestructures, a nivell d'indústria, i molts d'aquests joves han de decidir, doncs, migrar, no? Migrar a Dakar, a la capital, o migrar al que l'Almami diu el fals somni d'Europa, no? Que és venir aquí i creure que la seva vida aquí s'arreglarà, que es trobaran un país, una Europa ferotge i racista, no? Aleshores, ell
vol... Veuen completament enganyat respecte a això?
Jo crec que, per el que deia l'Almami i la gent d'allà, cada cop menys. Jo crec que ells veien, no, per les xarxes el que és això i pensaven que era la panacea, i jo crec que se n'adonen doncs, que no. I a més, malauradament, som una societat molt racista i, per exemple, un amic que ara sí que viu aquí, l'Almami viu allà, però un amic que viu a Vic em va explicar doncs, que el primer dia que va arribar aquí ell està acostumat a viure en comunitat, en compartir, no? De cop i volta el veí ve a dinar a casa sense dir res. No? Arriba aquí, no té mòbil, necessitava trucar a la persona de contacte per trobar-se i va estar hores i hores fins que algú li va deixar trucar. I qui va deixar trucar-lo? Una altra persona d'origen africà.
Wow.
No? Aleshores, clar, són persones que viuen compartint, viuen en plural tota l'estona i arriben aquí a una societat totalment individualista. Aleshores, clar, això és un xoc cultural molt gran per ells. I també el nostre sistema, no?, de poder trobar feina. Si no tens una casa, no pots tenir no sé què. Si no, després no sé quantes, no pots tenir la nacionalitat. I és un peix que es mossega la cua, que evidentment has de venir aquí i començar amb l'economia submergida, fent-te manteca. De fet, avui portava la dessuadora Tom Manta. Fent-te manter, fent el que puguis, intentar trobar l'esquerda, però és molt difícil, no? I l'Almami el que fa és posar en valor Casamance i els hi diu als seus joves de nois, no marxeu, intentem doncs, fer projectes aquí, per al seu cas el tema agrícola, i anem a posar en valor la nostra terra i també anem a obligar el nostre govern a escoltar-nos, no? Perquè els tenen allà totalment oblidats i, de fet, hi ha fins i tot un moviment independentista molt fora de la casa mans i que hi ha hagut fins i tot conflictes doncs, que han passat fins i tot a les armes, diguéssim. Ara la cosa està diferent, està tot més tranquil, però sí que és cert bueno, que la cosa està allà, no? També perquè el govern de Senegal actual és com és i també hi ha uns jaleos bastant tremendos.
Ara m'has fet recordar una entrevista meravellosa amb Òscar Camps l'any passat, quan li preguntava: Òscar, la societat catalana som una societat racista? I es posava les mans al cap i deia: i tant que ho
som,
no?
Sí, que ho som.
Tu que has anat allà i has tornat, te reafirmes amb això?
Sí, i fins i tot m'he donat compte de coses meves, no? De dir, jo també tinc tics que ho són, no? I maneres de mirar, la nostra manera d'entendre l'Àfrica és totalment racista, també. Creiem que Àfrica és una cosa monolítica i cada regió és un món, cada país n'és un altre i cada país dintre d'allà hi ha tantes realitats, no? I sí que ho som. I, malauradament, hi ha, en el món hi ha ciutadans de primera, de segona i de tercera. I també s'evidencia amb el conflicte ara a Gaza. Les vides d'uns compten més que les d'uns altres per alguns, no?
Com descriuries l'experiència des de treballar a l'estudi mòbil de Casamans per l'enregistrament del disc?
Doncs mira, és dels millors projectes que he fet a la meva vida, perquè em va treure de la zona de confort de poder estar a un estudi i vam gravar literalment al camp. Vam, o sigui...
Això que escoltem, perdó, eh? Això?
Sí, sí. Espera,
puja això. Això està gravat al camp?
Sí, sí, això està gravat entre baobabs, un altre en un riu, un altre en una granja amb les
gallines. I
sembla
un estudi, eh?
Sí, sí.
Bueno, jo que no hi entenc de música, vaja, a mi em sembla un estudi, sí, sí. No sé si...
No, no, va ser el hàndicap de dir, vale, com ho podem fer per gravar alguna cosa amb qualitat sense tenir la infraestructura, perquè no la teníem, no? Ens vam portar una gravadora d'aquestes, una Zoom, em vaig endur el micro típic dels streamers de Vivendi, el que té l'Ibai, que és un micro que va molt bé perquè només capta el que té a prop, i vam dir, bueno, i a l'aventura. La Mami tenia unes bases de YouTube, aleshores ho vam gravar tot sobre les seves bases, i un cop vam arribar aquí, jo a l'estudi a casa, he fet unes bases per les seves cançons. Aleshores la veu la vam gravar allà i la música l'he fet aquí, però sí, literalment no portàvem ni peu de micro, i ara quan surti el projecte, que això que escolteu és com un teaser, no? Perquè tenim una campanya de Verkami, doncs es veurà que hi ha una cançó que la vam gravar amb el micro lligat a un arbre, per exemple, no?
Wow.
Perquè ara no teníem el peu de micro.
Ara entrarem a la campanya de Verkami, abans, però el desafiament més gran ha estat aquest, el procés de gravació?
Bueno, no era fàcil, perquè clar, és això, dius, a veure què ens trobem. La veritat és que, com que la Casamans és una zona rural, hi ha ciutats, evidentment, hi ha Ziguinchor, hi ha Avinyona, hi ha moltes ciutats, però on estàvem, que és a Tendú, que és un poble petit, hi ha una calma increïble. Jo ja vaig aprendre el que vol dir viure al present i per al temps de veritat, no? Em vaig enamorar profundament. I això va ser una de les coses difícils, i l'altra cosa difícil, però que a la vegada m'hagués agradat que la meva vida continués d'aquella manera, és que allà el tema dels horaris va molt diferent. És a dir, com que hi ha moltes dificultats pel transport, perquè la gent no té cotxe en general, no? Et pots moure o amb Jakarta, que són una espècie de taxis que són motos, o a peu, o amb busos que passen i a veure quants entren i anem mirant. Llavors, clar, tu no pots quedar amb algú a una ciutat a les 12, perquè aquella persona potser no aconsegueix, potser arriba més tard. Aleshores, clar, ens trobàvem aquests problemes de que, per una banda, havíem de gravar amb algú i no sabíem si ens el trobaríem. I l'altra cosa que ens va passar també és que, clar, l'Almami treballa. O sigui, l'Almami està al camp, ha de vigilar el camp. I, a més, l'Almami és com el pal de paller una mica de la comunitat. Aleshores, què passa? Doncs que l'Almami un dia ens llevàvem que havíem de gravar i em diu: hòstia, he d'anar un moment al riu que s'ha espatllat el motor de la barca. Doncs li tocava fer això. O he d'anar no sé què, que el meu fill no sé quantos. O ara el cosí no sé què. Doncs, bueno, anàvem a remolc una mica. Bueno, quan el mami torni, doncs seguim gravant.
Et preguntava per la teva idea de racisme. Tu que has anat i has tornat, però també te n'has adonat quan has tornat aquí que vivim en massa?
Sí, jo quan vaig tornar aquí vaig tenir una setmana d'una crisi molt gran que vaig com superar una miqueta per amics que han viatjat més que jo i m'han com ajudar a intentar relativitzar. Però clar, jo vam estar allà un mes, més o menys, en un poble preciós, molt connectats amb el dia a dia, amb les coses rutinàries, no? Amb el fet de, ostres, hem de dinar, doncs s'ha d'anar a buscar això, no? O s'ha de cuinar, s'ha de fer... i no tens les facilitats d'aquí i les preocupacions són realment el dia a dia i les coses importants, no? No, tot l'altre és que no te'n recordes.
Sí, les... aquesta crisi, Àlex, et fa replantejar una mica... És a dir, parlant en plata, tu arribes a pensar... Hosti, quina merda de món en el que visc.
Sí, jo arribo aquí i em sento culpable. O sigui, jo arribo aquí i penso... jo vull participar d'això, d'aquesta manera de viure, per primerament, en termes de vivència. De dir, ostres, a mi aquest ritme no... em fa estar angoixat. De fet, jo tinc una malaltia que es diu psoriasis, que a més no és crònica, sinó que és nerviosa, i a mi em ve per al meu estat d'estrès continu. Jo he de viure en aquest estat, és a dir, això té sentit, per una banda. I per altra banda, veure les diferents realitats de com nosaltres aquí tenim tantes coses i com allà, amb molt menys, són molt més feliços que nosaltres, o com a mínim comparteixen més, valoren més, mirar més el del costat. I també l'altra cosa que dius, nosaltres, els nostres estats, com han generat la seva riquesa al llarg de la història? L'han generat amb l'expoli d'aquests països, no? Aleshores, clar, jo vaig tenir aquí un xoc molt gran de dir, què estic fent? I, de fet, dintre la mesura del possible, hi ha moltes coses que jo he decidit canviar. I ja està, i és així.
Això ha repercutit en la música que fas?
De fet, a Senegal va ser on jo vaig trobar com volia continuar com a artista. És a dir, jo tinc el meu projecte també com a cantant, que fins ara el feia com per fer, una miqueta per treure cançons que feia, però no la tenia com estructurada, i vaig començar com a estructurar-lo, i anar a Senegal m'ho va fer canviar tot. I ara tinc com ganes de fer projectes doncs, una miqueta més amb un rerefons, no? Que no sigui cantar per cantar.
Va, tornem a aquest nou projecte, a aquest disc. Abans ens ho explicaves una miqueta, Àlex, però què aporta la música del Mami i el seu grup a la denúncia de situacions d'injustícia, de desigualtat?
Clar. El Mami i les seves cançons parla d'aquesta diferència que hi ha entre el sud i el nord del seu país, no? Parla de com pot ser que totes les taules de fusta que es fabriquen a Senegal, la fusta vingui de la casa Mans, però que per nosaltres tenir la taula s'hagi d'anar a Dakar, construir-la a Dakar, i nosaltres comprar-la i que ens la portin, si la fusta és nostra. És a dir, què està passant aquí, que s'ha de fer tot aquest viatge, i què està passant perquè tots els nostres joves hagin de marxar a Dakar, no? I ja no només això, sinó que la majoria s'han de fer de l'exèrcit per poder tenir una vida digna.
Bèstia.
No? Llavors, què passa? Durant molts anys, el conflicte bèl·lic, què passava? L'exèrcit de Senegal havia d'anar a reprimir la gent de la Casa Mans. Per tant, hi havia tots els joves de la Casa Mans a l'exèrcit reprimint les seves famílies, els seus cosins, els seus germans. Llavors, el Mami una mica vol intentar, amb les seves cançons, donar aquesta esperança i dir, nois, anem a ajuntar-nos, anem a intentar doncs aixecar-nos i aconseguir doncs, posar en valor tot el que tenim, que no és poc el que tenen allà. És a dir, carai, poseu-nos una fàbrica aquí, deixeu-nos treballar, deixeu-nos fer, doneu-nos recursos, asfalteu les nostres carreteres, que al nord esteu molt bé i aquí al sud ens teniu deixats, no? I també una miqueta... Bueno, a Senegal ara hi ha un moment també convuls on hi ha un líder opositor que està sortint amb força i està sent reprimit, està sent perseguit i hi ha hagut doncs, morts en manifestacions, i el Mami el que vol és la pau, no? És una persona que vol fer canviar les coses des de la no violència, des de la pau, però des de la lluita, no? Perquè el que no vol és, bueno, deixem que passin, no, ell vol canviar les coses, però és això, les seves cançons són un cant al canvi, a la lluita, però també a la pau i a un futur per la Casa Mans digne, no? Que Senegal doncs, els escolti.
Quin poder de transformació té la música?
Clar, la música té un poder increïble. És a dir, la música és un dels millors altaveus i a la vista està, és a dir, els polítics en les seves campanyes electorals ara fan playlist, ara conviden grups, s'apropien de cançons sense demanar permís. Per tant, la música té un gran poder. Aleshores, sempre ha estat una eina de denúncia. O com a mínim, el fet d'estar sobre un escenari amb un micròfon i tenir un públic, doncs et dona un punt de dir, ei, tinc una altaveu, no? És el que jo dic, això és una de les coses que m'ha fet canviar, tens una responsabilitat. Aleshores, clar, jo crec que el Mami, que a més canta superbé, té unes rimes increïbles, estem intentant traduir les lletres al francès i al català, perquè ell canta en diola, que és l'idioma d'aquesta doncs, regió.
Tu n'has après alguna cosa o no?
Bueno, lo just per dir bon dia, com estàs?
Com és bon dia?
Bon dia no me'n recordo, però el que típic et deien quan et deien era Casumei, que és què tal? I tu deies Casumei Kep, que estic bé. Ell hi havia un rotllo molt divertit de que qualsevol persona trobava pel carrer i et començava a fer aquestes preguntes rutinàries que es fan entre ells, com de I ells avaluaven el teu nivell, saps? Deien, a veure, aquest tio que acaba d'arribar. I el primer dia era, que asume ello, què? I ja quan m'ho aprenia, i ells van afegint preguntes,
saps? Boníssim.
Fins a veure, i quan t'enganxaven i dius, aquesta ja no la sap respondre, feien, ai, i aquesta ja l'aprendràs. No, no, és molt fort. Són unes persones... O sigui, no sé la resta de països, però Casamans és el lloc on m'he sentit més ben cuidat d'on he estat mai. És a dir, són tan... Bueno, t'obren la porta a casa i com no hi vagis, bueno, ja, o sigui, t'he convidat a sopar, saps? O sigui, has de venir a sopar. És molt heavy, és molt heavy.
De seguida continuem parlant d'aquest nou projecte, d'aquest disc, d'aquesta música que estem escoltant de fons abans, però trobo que deies una cosa molt interessant. Els polítics que s'apropien de músiques, a vegades sense permís. A tu t'ha passat això?
No, per sort no, perquè tampoc tinc com aquest altaveu a nivell personal tan gran, no? Però sí que, per exemple, vaig fer una cançó... O sigui, jo he treballat en diversos projectes que han nascut d'organitzacions que m'han trucat per fer una cançó, no? Com és, per exemple, la cançó de la campanya Stop Jocs Olímpics, que vam fer una cançó que la Lídia la va escriure i jo vaig fer la producció. També vaig fer una cançó que es diu Un somni immens, que era per tot el tema dels presos i tal. I, per exemple, amb aquesta sí que me van trucar diversos partits polítics per poder-la fer servir, però em van trucar. I m'han dit, podem fer servir aquesta cançó? I els que em van trucar pues, creia que estaven dintre del discurs de la cançó i el van poder fer servir. Però per sort no me n'he trobat, però jo tinc molt clar que si un dia una cançó sona en un lloc on jo no he donat permís i jo no em sento incòmode, és a dir, jo no vull estar, per exemple, sonant en un míting de persones que defensen els desnonaments, que defensen doncs, fer fora la gent migrada. Jo en allà no hi vull estar, o que són homòfobs o que són racistes. Si sono allà els denunciaré, evidentment, perquè no vull ser-hi.
Tornem a aquest projecte, va. Quin és el paper del taler i de la claqueta social en tot plegat?
Doncs mira, com deia el Pal de Pallés, Projecte a mi, que és aquesta associació de Vic, que són els que van impulsar tot plegat, i tot neix al costat de la claqueta. És a dir, la claqueta i Projecte a mi són els creadors, els impulsors de tot això, no? Una mica qui han anat dirigint el projecte. I més tard doncs, apareixo jo simplement per fer la part musical de producció. No? I paral·lelament hi ha la Hanna, que va anar a fer beatbox i també hi ha un projecte que sortirà més endavant. No? Mm-hmm. Aleshores, el paper del taler és bàsicament facilitar la part de la producció musical, la mescla, però també la distribució de les cançons. És a dir, serem els encarregats de doncs, difondre a Spotify, a YouTube. Hem estat dissenyant una miqueta la campanya d'Albert Camus, estar una mica sobre del procés. I ara també doncs, amb l'Almami estem començant a parlar per tornar a Senegal i preparar una petita gira allà i acompanyar-lo com a tècnic de so en els seus concerts. Llavors, el paper, el de Projecte a mi de la claqueta és el de direcció, coordinació i organització, i el taler fa més un acompanyament en el sentit musical, diguéssim.
Un projecte que s'ha vehiculat també a través d'Humbert Camus, ara ens ho deies, com estan tot plegat?
Doncs mira, estem contents, perquè aquestes coses sempre ha costat molt, i més en moments que estem una miqueta que econòmicament la gent tampoc està de partir a coets, no? Doncs mira, ara mateix, ara ho mirava, estem al 66% del que necessitem, diguéssim, per fer realitat el disc, i encara queden 8 dies. Així que jo tinc esperança, perquè a la gent li agrada molt anar a última hora. Lo guai d'això és que aquest Humbert Camus serveix exclusivament per finançar la fabricació del disc i l'enviament dels discos cap allà. És a dir,
Boníssim.
La feina que vaig fer jo, que va fer el Quique, no es paga. Nosaltres l'hem anat allà a fer de forma voluntària. Per tant, tots els recursos van a la fabricació perquè l'Almami pugui vendre aquests discos i a partir d'aquests beneficis que hi traurà, poder fer aquests projectes que hi defensen les cançons. Doncs tenen un hort comunitari, volen fer un projecte doncs, de comprar uns pollastres i fer cria de pollastres per no haver-los d'anar a comprar fora. Clar, perquè és això, aquí anem al súper, no? Però allà la cosa va diferent. I és això, llavors, aportant, hi ha diferents aportacions, 15, 20, 20 euros, el que sigui, nosaltres et regalarem el disc de l'Almami, llavors d'alguna manera és com si l'estiguessis comprant, però una part d'aquests diners se'n va doncs, per fer aquesta fabricació i l'altra per fer aquesta distribució i amb l'Almami, amb el que guanyi venent-los, doncs es podran finançar. I la nostra idea és després ensenyar què ha passat no, amb aquests discos que s'han venut, què ha fet l'Almami, què ha pogut fer.
Per gent que no conegui Humbert Camus, com hi participen en tot plegat?
Sí, doncs és molt fàcil. Seria buscar a Google Humbert Camus Almami, que s'escriu A-L-A-M-A-Y, amb Y final. Si busques això ja et sortirà a Google, entres a la pàgina de Humbert Camus, en aquí trobaràs un vídeo on hi ha el resum del disc, que encara no s'ha publicat, i t'explica una mica el projecte, això que hem estat parlant, no? De qui és l'Almami, el seu disc que es diu Futica Fofutó Nyanyà, que en diola vol dir La lluita acaba de començar, i anem a explicar una mica el projecte més detalladament, no? Perquè la gent doncs vegi cap on van els diners, de quina manera es faran servir. I simplement, hi ha diferents opcions d'aportació, tu entres, cliques la que vols, et registres, que són literalment un minut i mig, dos minuts, i fas la teva donació. I al cap d'aquí unes setmanes, quan es tingui el projecte, escriurem els correus a la gent i ens posarem d'acord per si fem l'enviament, si aquesta persona s'apropa a un lloc a buscar el disc, i ja està, llavors també tindran la primícia, no? El disc els hi arribarà a les mans abans de la publicació i doncs ajudaran a fer possible aquest projecte, que és molt bonic.
Abans em deies que amb l'Armami voleu fer una gira per allà, per Casamans, etcètera, etcètera. Teniu pensat portar-lo cap aquí?
La nostra idea era ja haver-lo portat. O sigui, nosaltres vam aconseguir que l'Armami pogués participar a un festival que s'acabava de començar per primera vegada a Vic, que es diu el Festival Mans, que és un festival per la justícia global. I vam aconseguir justament que toqués amb la samarreta que porto ara aquí del Festival Esperanza,
sí.
No? Que és un festival doncs, molt gran i molt bonic, amb un rerefons social, fet des d'una cooperativa, no? I bueno, doncs vam aconseguir que el volguessin portar, vam fer les cartes d'invitació que hem de fer, el mami va poder tramitar el seu passaport, teníem els contractes, teníem les invitacions també de diferents entitats, fins i tot d'algun òrgan polític d'aquí de Catalunya, però, de cop i volta, l'ambaixada espanyola, el sistema per tramitar la cita perquè vingués, falla. I falla d'una manera una mica estranya.
Ai.
I ens falla més d'una vegada. Aleshores, no només ho feien diverses persones a la vegada, i a tots ens falla. Aleshores, aquí ens va portar a pensar que hi ha alguna cosa estranya en el sistema de cites. I vam pensar a passar un pla B. I vam aconseguir, a través d'òrgans públics d'aquí, de Catalunya, poder contactar amb el consulat directament. I ens van dir que sí, o tal. I silenci. I no ens van donar ni cita pel visat, ni no ens van donar ni l'opció de poder tenir la cita. Aleshores, això evidencia una cosa molt, molt greu, no? És a dir, totes les persones no tenen el dret a la mobilitat en el món. És a dir,
és bèstia, eh?
Sí, jo vaig anar a Senegal comprant un bitllet d'avió. Punto. Vaig comprar el meu bitllet d'avió, vaig agafar l'avió i vaig arribar a Senegal. Vaig fer aquest projecte i vaig tornar. És a dir, com qui va al mercat. L'Almami, amb dos contractes per tocar, amb cartes d'invitació d'ajuntaments, d'òrgans públics i d'ONGs, amb el seu passaport tot en regla, no pot venir a cantar aquí. Què passa? Què està passant? No? I l'Almami, de fet, va fer una carta on ho portava més enllà i deia gent que no enteneu per què alguns venen en patera i venen de forma il·legal. Pues és per això. És a dir...
No poden venir d'altra manera.
Clar, és a dir... I diuen, perquè la gent de Vox, no? Diuen, no, clar, però és que les màfies les cobren un montón de dinero per les pateres, no vienen los pobres, vienen los ricos. I dius, ja ho sé, que aquesta gent es podria comprar el bitllet, però és que no el poden comprar, perquè no els esteu deixant fer-ho de forma legal. Tenen un passaport, doneu-li una cita, deixeu-lo venir, ve a treballar, no? No ve ni a viure, perquè la mami, a més, és un defensor de la no migració. Aleshores, ell diu... Aquí teniu la resposta. És que no tenim una altra manera de moure'ns pel món que d'una forma il·legal, perquè per al món som il·legals. Els negres som il·legals. No? I és així, és molt trist. Jo em vaig frustrar molt, vaig estar molt trist i no ens rendim, això sí, t'ho dic. Jo vull tornar allà, però tinc molt clar que l'Almami l'any que ve de venir aquí, sigui com sigui. I bueno, pues personalment, i jo crec que la resta de gent del projecte estem disposades a arribar on faci falta.
Fora de vos, Àlex. Abans em deies, jo torno aquí del Senegal i em començo a sentir malament per tot plegat. T'has sentit escarosament business?
En quin sentit?
Amb el sentit que ara m'ho deies, eh? Jo puc comprar un bitllet d'avió, puc anar cap allà, em puc moure per allà, no passa res.
Bueno, de cop i volta, és simplement, a mi em van posar un mirall del meu privilegi, no? I dius... Hòstia santa, tio, que tu pots fer això i això que és tan tonto com anar amb un avió, anar i gravar i tornar, doncs pues jo ho puc fer. L'Almami no ho pot fer, no? Clar, no sé, és fort. A més, en un estat com l'espanyol, no? Que en teoria, de cara a la galeria, som un estat obert, un estat que acull, no? No sé què, tal. I passa això, no? I després també, ara amb el debat, no?, de la migració, que hi ha tan gran... Jo crec que les persones que veuen la solució diuen, no, és que clar, és que aquesta gent no s'involucra amb el que fem, no... És que si ni tan sols els esteu deixant venir, quan arriben aquí, demanen un telèfon al carrer per trucar a un amic i no li deixes, li parles en castellà quan parla-li en català, que segurament també n'aprendrà, i comences a deixar-los fora de les coses, no? Els estem apartant nosaltres. És a dir, si és que hi ha una falta d'integració per part d'algunes comunitats és per culpa nostra de que no els hem obert les portes a que sigui així. Els estem posant molt difícil. Carai, no poden tenir feines, no poden regular-se. És clar que volen pagar impostos, però és que és això, és que ni tan sols pot venir l'Almami a cantar un concert i tornar, que és un artista, que és un cantant, que està convidat per dos festivals, per un ajuntament, per tres entitats i més endavant per una organització més gran. Què passa? Què ens passa? No? I jo no, jo vaig al mercat. Jo vaig a Senegal com qui va al mercat. I ara m'ho igual, me n'aniré al gener i tornaré.
Deixa'm fer-te dues darreres preguntes. Tres, de fet. La primera. Et fa certa basarda, però no, però basarda, que com a productor musical que t'impliques en projectes com aquests, això pugui afectar en el teu reconeixement musical, d'alguna manera?
Por no me'n fa, però sí que sé que la meva manera de ser i de parlar obertament de moltes coses i d'expressar la meva opinió em tanca les portes a moltes coses. I, de fet, en algunes coses ho he notat, a vegades, no? De fet, tota la meva carrera més artística sempre ha anat involucrada en moviments socials, havia col·laborat amb la plataforma d'afectats per la hipoteca, més endavant, quan tot el tema de la crisi a Grècia, de les refugiades, vaig fer una cançó per una entitat. He anat col·laborant de moltes coses i m'he mullat en moltes coses, però és que jo crec que són persones, no? Jo tinc una opinió, jo l'he de poder explicar i que no em passi res. El problema és que vivim en un lloc on doncs el poder va cap a una altra banda i es tanquen algunes portes. Mm. Ara bé, no me'n fa cap de por, jo crec que no estic fent res mal fet, i per altra banda també sóc conscient que fins i tot fent això també arribo a nova gent, i doncs si la meva música pot servir per portar altres causes a més gent, doncs jo crec que és el que he de fer. I el dia que no ho pugui fer, doncs em dedicaré a fer una altra cosa.
Estem escoltant aquest rap, aquest hip-hop de l'Almami. Com saps, fa hores que ha aconseguit tornar a Valtònic, de l'exili a casa seva.
Sí.
Per últim, volia preguntar-te si creus que hi ha llibertat d'expressió en aquest país. Almenys musical. Ai.
A veure, que Pablo Hasél estigui a la presó i Valtònic hagi anat a l'exili evidencia que allò de la llibertat d'expressió, per alguns. Per alguns. És a dir, alguns poden sortir als mitjans i dir autèntiques barbaritats i altres fan una cançó i els denuncien. En aquest país hi ha llibertat d'expressió per als mateixos que tenen la llibertat per fer tot el que vulguin, i hi ha nosaltres que no la tenim, no? És a dir, depèn del que diguis, doncs bé. Depèn, no, enaltiment del terrorisme, jo què sé, el que sigui. És evident que no, és a dir, per una cançó hem d'anar, de veritat, s'ha de tancar una persona a la presó. Digui el que digui, eh? O sigui, és una cançó. És a dir, l'art, la seva idea és molestar, transmetre emocions, sentiments, posar contra les cordes, a vegades exagerar. Jo què sé, Albert Pla, no sé què. Quan Albert Pla canta Papa vull ser torero, no vol ser torero. No sé, és pues el mateix. Si Pablo Hasél, de cop i volta, parla de no sé quina història, pues molt, no està dient. És a dir, no és un discurs polític. I l'altra cosa és que estan parlant del rei, que és una persona totalment protegida i des d'un privilegi, des d'un poder, no estan parlant d'una minoria, que realment... És a dir, encara que volguessin fer-ho, no ho aconseguirien. Saps? En canvi, quan el senyor Abascal surt a la tribuna i diu segons quines barbaritats, sí que té el poder per fer-ho. O quan alguns militars, en els seus twitters, en el seu tuit, doncs diuen barbaritats, aquella gent sí que té una arma. Però ells ho poden dir, no? I des d'aquí, doncs, enviaré una abraçada a Valtònic, que a més, la cançó que vaig fer d'Un somni immens, vam tenir la sort de que el vam trucar i des de... acabava de marxar a l'exili i va participar. No el vam poder gravar, la cançó no surt la seva imatge, però sí que hi ha la seva veu. I res, molt content de que hagi pogut tornar, però també molt trist, perquè ell, per exemple, no va poder enterrar la seva mare, no? I el dolor queda allà, i també jo crec que ell també ara tindrà més por i no sé si seguirà cantant, no ho tinc clar.
Àlex, projectes?
Doncs molts. Avui toco al Festival en Calma, al Teatre Biblioteca de Catalunya, de la Perla 29. Tenco la gira...
Una meravella, teatre, eh?
Sí, és un regal, perquè ja no hi sol fer música.
L'antic Hospital de Sant Pau.
Sí, sí. I res, doncs allà... diré adéu als escenaris fins l'any vinent, que començaré el projecte en banda. Estic preparant un disc, doncs, amb un nou format, que també tindrà un rerefons social amb la seva manera de caminar, un disc molt alegre. Paral·lelament, doncs, això, el disc de l'Almami, ara ve una col·laboració amb un cantant de Senegal, i venen molts... Bé, tinc molts projectes, al final. Estic muntant unes colònies també que tenen a veure amb lo social, que es diu Encante qui pugui. Estem en Planeta B, que és una cooperativa. Mil liades, lo de l'Almami, produccions que faig per altra gent, per al Miki, moltes coses. Soc hiperactiu i per ara, pues, el dia a dia em va portant a viure de la música, espero que per molts anys, i sobretot dient el que vulgui dir. I el dia que no, pues, no sé, faré pagès.
I per qualsevol d'aquests projectes, Radio Estel, també això és casa teva.
Perfecte.
Àlex Pérez, gràcies, que vagi molt bé.
Mil gràcies.
This summer fear to K craze, lend them craze. Yen Buddhist in the gum, soof Monday, there it to rub a mook.
Radio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Tres minutets i arribarem a tres quarts d'una del migdia. Com sempre, aquesta hora és moment en què tornem a obrir les portes de Viure en Salut. Un clàssic de la casa que aquesta temporada forma part dels continguts d'aquest programa, de la caravana. Ara és el moment, com sempre, en el que Trias, el conductor i l'alma mater d'aquest programa, s'agafa uns minuts per descansar enmig de les seves 6 hores de directe i agafem les rendes, en aquest cas, Núria Ros i Andreu González. Sabeu que normalment és Rafa Sanahuja el que es posa al volant per conduir-vos a la vida saludable, però avui el tenim a casa una mica malaltó, així que ens encarregarem nosaltres. Andreu, bon dia, eh?
Bon dia, Núria.
Com ho portem, això de la vida saludable?
Una mica malament, així que esperem que el doctor ens ajudi una mica a encaminar-nos en aquest... en aquesta vida saludable.
I avui que tenim, com sempre, moltes consultes, ho dèiem abans, és un plaer acompanyar-vos per tractar de donar solucions als problemes, com sempre, de la mà dels amics de Marnis. Per tant, canvia la caravana, marxa, tries una estona, en res el tornarem a saludar. I aquí també saludarem, per cert, és el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor. La saviesa, l'elegància, l'humor... És tan simpàtic, Andreu, tu el coneixes?
Sí, i tant. Alguna vegada hem parlat per telèfon.
Sí, l'escoltem sovint.
Sí, sí.
Ja sabeu, que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i fer qualsevol pregunta, per tant, sobre qüestions de salut. I segurament tu, Andreu, ara et preguntaràs. I com ho hem de fer, això?
Com ho hem de fer, Núria Ros?
Va, doncs us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Molt important, eh? Aquest és un espai per vosaltres, pels qui ens escolteu, els més importants, al final, els nostres oients, obert a respondre els vostres dubtes de salut i benestar. Per tant, ens podeu, i jo crec que ens deveu, enviar una nota de veu al nostre WhatsApp, que és 663-993-062, 663-993-062, o també ens podeu enviar les vostres consultes per correu, que és lacaravana@radioestel.cat, i allà ens exposeu el vostre dubte o pregunta, i no nosaltres, com sempre, que estarem encantats de comentar el vostre cas amb el doctor. Per tant, quan falten uns segons per 3:15 del migdia, és moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ja nos está escuchando. Buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Estamos aquí muy bien. ¿Y usted?
Pues yo encantado de estar con vosotros y lo primero, saludar a Rafa y desear que tenga una pronta recuperación, aunque sé que le echo un poco de cuento, porque ya sabemos cómo es Rafa. Bueno, sí que es verdad que ayer tenía la voz un poquito tomada.
Sí, eso es verdad, ¿eh?
Y si trabajas con la voz, difícilmente hoy, ayer la forzaría seguro y hoy está un poquito peor. Pero bueno, mañana es un día de fiesta.
Correcto.
Seguro que se recupera y pronto está aquí con nosotros. Pero encantado de estar con vosotros, claro que sí. Yo siempre estoy encantado de estar aquí en esta radio, que me tratáis todos absolutamente de maravilla.
Y no es por menos. Doctor, enseguida entramos en materia de salud, pero ya lo ves, nos van cayendo efectivos. Ahora lo decías, tenemos a Rafa en casa con una pequeña infección de garganta y oído. Y yo sé, porque ayer os escuché, bueno, como cada día, que le diste buenos consejos, que seguro que le van a ir muy bien. Pero bueno, así de manera general, antes de pasar a las consultas concretas, para las personas como Rafa tienen molestias en garganta, oídos, con un poco de mucosidad y que les deja un poco cao, ¿qué les podemos decir a esta gente?
Mira, como la mayoría de los inicios de estos cuadros de vías respiratorias altas son de origen viral, luego ya puede haber sobreinfección bacteriana, que es lo que probablemente le haya pasado a Rafa, ¿no? Pero como la mayoría son de origen vírico, de origen catarral, no me cansaré de repetir, hay un complemento alimenticio que tiene Marnis que lo podemos utilizar para la prevención de estos cuadros catarrales, que además tenemos la capacidad de mejorar nuestro sistema inmunológico, el que se encarga de fabricar los anticuerpos para estos virus catarrales. Y además tenemos la presentación para niños. Es que desde los 4 años hasta el resto de la familia, incluidos nuestros mayores, podemos intentar prevenir estos cuadros catarrales. El producto en sí se llama Propolvit Defense para los adultos y el Protect Junior para los niños a partir de 4 añitos de edad, ¿vale? El Propolvit Defense y el Protect Junior vienen presentados en viales. El vial es un frasquito pequeño que contiene el producto de forma líquida. Como son productos naturales, puede tener pozos y tendríamos que agitarlo antes de beberlo. Un vial cada día, Propolvit Defense, y el Protect Junior de 4 años a 12, medio vial, y a partir de los 12 años, un vial entero. En serio, hace muy buen efecto, sobre todo para intentar que no nos acatarremos con mucha facilidad, y lo que es más importante, en aquellas personas que tienen una patología crónica, cardiológica o respiratoria o de otra índole, que un catarro la puede activar, con esto intentar evitar que eso ocurra.
Aquests dos productes que ens ha recomanat el doctor, recordem que els productes que ens recomanen els doctors els podem comprar Volaris per a farmàcies i farmàcies i també, per cert, podeu consultar la seva complementíssima pàgina web on tenen allà catalogats tots els seus productes. Però, sobretot, important el que ho diu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Arbolaris i allà podreu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Doctor, pasamos a tratar las consultas que nos han llegado vía email. ¿Vamos? La primera consulta nos dice: buenas tardes, mi nombre es Marc Gómez y escribo desde Lleida.
Tengo preocupaciones sobre la salud de mi próstata y estoy interesado en conocer en detalle las opciones de medicina natural que podrían contribuir a su bienestar. ¿Qué consejos o recomendaciones pueden brindarme para mantener una próstata saludable de manera natural? Agradezco mucho su tiempo y orientación en este asunto tan importante para mí.
Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno tiene sospechas de que tiene algún problema prostático es acudir a su urólogo. O sea, nosotros los varones deberíamos de hacer como hacéis las mujeres, y es que hacéis vuestras revisiones periódicas en cuanto al tema de mama, y eso deberíamos de hacer lo mismo los varones en cuanto al tema prostático, porque depende de qué tipo de patología tengas de la próstata, pues necesitarás un tipo de medicación u otra. Uh-huh. Lo primero es ir a tu urólogo. A partir de los 40 y medios años, el varón debe hacer una revisión prostática y urológica anual, a no ser que el urólogo le diga lo contrario. Uh-huh. Entonces, para mejorar tu próstata de forma natural, no abuses del alcohol. El alcohol hace que tengas un aumento más rápido de la glándula prostática. Procura no estar muchísimas horas sentado. Es una patología que se desencadena antes pues en los conductores profesionales de autobús, de camiones, porque están muchísimas horas sentados y eso hace que esa próstata aumente de tamaño. Y si lo que tenemos es una hipertrofia benigna prostática, para tener un mejor bienestar en cuanto a facilidad a la hora de orinar, yo le recomendaría un complemento alimenticio de Marnis, que incorpora la sábal cerulata, el zinc, la granada, la ortiga, la vitamina B6, el maitake, resveratrol, en fin, las semillas de calabaza. Son todos complementos para mejorar un poquito la inflamación de la glándula prostática, y que se llama Prosvital. Prosvital. Viene en cápsulas y hay que tomar dos cápsulas diarias, una por la mañana y otra por la noche, de Prosvital de Marnis.
Prosvital, ens quedem amb aquest nom en el cas aquest, però també el doctor ens explicava que el més habitual en aquests casos és fer un seguiment amb el nostre uròleg, fer revisions periòdiques a partir dels 40 anys, fer-ho de manera anual i, sobretot, si tenim algun problema de pròstata, no consumir alcohol. Ens quedem amb aquest nom, doctor? Prosvital.
Prosvital de Marnis.
De Marnis, correcte. Si te parece, vamos a la consulta número 2 que nos trae Andreu.
Sí, mira, doctor, tenemos un mensaje de María Rodríguez Sánchez, de Barcelona, que nos escribe: últimamente he estado preocupada por mi nivel de colesterol, ya que en mi última revisión médica me informaron de que estaba ligeramente elevado. He leído sobre diferentes enfoques de medicina natural para controlar el colesterol, como cambios en la dieta y la incorporación de ciertas hierbas y suplementos. Me gustaría saber si podría recomendarme algún enfoque específico de medicina natural que pueda ayudarme a mantener mi nivel de colesterol bajo control de manera segura y efectiva. También me gustaría saber si hay alguna evidencia científica que respalde estos enfoques. Muchas gracias. ¿Qué le recomendaría a usted, señor doctor?
Bueno, lo que le primero recomendaría, lo más natural que hay, es hacer una serie de medidas higiénico-dietéticas, que es lo que llamamos los médicos, como por ejemplo, haz una dieta equilibrada sin abusar de alcohol, grasas y fritos. Cuida tu peso y ten cierta actividad física. Eso no quiere decir que te pongas a hacer deporte. Cuando digo tener actividad física es moverte, caminar, pasear. Esos son tres pilares fundamentales para controlar tu colesterol. Uh-huh. Y luego sí que hay evidencia científica de que hay una serie de plantas que tienen la capacidad de controlar los niveles de colesterol e incluso de controlar los niveles de las fracciones de colesterol. Por ejemplo, si hay evidencia que eso hace la levadura de arroz rojo, por ejemplo. También hay evidencia de que eso lo hace el cardo mariano, que lo hace la pimienta negra, y que lo puede, y si encima lo mejoramos con coenzima Q10, pectina y policosanol, pues tenemos un complemento alimenticio súper completo para controlar nuestro colesterol y nuestras fracciones, así como los triglicéridos, y que se llama, en el caso de Marnix, LipoHelp.
LipoHelp.
LipoHelp, terminado en P de Pamplona. Dijo LipoHelp.
LipoHelp.
Tomar una cápsula de este complemento alimenticio, de LipoHelp, uh-huh, antes de cenar, de forma continuada. no tiene los problemas que tiene las estatinas en cuanto a dolores musculares, dolores articulares, alteración del perfil hepático, y tiene muy buena efecto en cuanto a control de colesterol y sus fracciones.
Así que, doctor, usted le recomienda a nuestra oyente María Rodríguez que haga deporte, ¿no? Que también no abuse de fritos ni trazas.
Correcto.
Y luego el LipoHelp de Marnis, ¿no? Antes de cenar de forma continuada.
Una capsulita antes de cenar de forma continuada, y verá cómo en los próximos controles de su colesterol se habrá disminuido significativamente.
Perfecto, seguro que se lo agradece.
5 minutets i arribarem a la una del migdia. Encara tenim temps de fer un parell de consultes més. Doctor, esta consulta nos llega desde Girona. Él es Jordi Martínez Soler y dice que últimamente ha tenido dificultades para conciliar el sueño y siente que no descansa. Esto está afectando, dice, a mi energía y concentración durante el día. Me gustaría explorar opciones de medicina natural para mejorar mi calidad de sueño. He oído hablar de técnicas como la aromaterapia y fitoterapia, que nombres más extraños de doctor, así como dice también ciertos cambios en el estilo de vida que me podrían ayudar. ¿Podría orientarme sobre qué opciones podrían ser adecuadas para mí? ¿Cómo puedo incorporarlas de manera segura en mi rutina diaria?
Bueno, la verdad que es un mal de la sociedad española el que dormimos mal. Dormimos mal porque dormimos poco, y porque tenemos unos horarios, ya lo comentaba yo otras veces con Rafa, tenemos unos horarios que vamos en contra de todo lo habitual.
Totalmente.
De nuestro circo, de lo que es nuestro circo circadiano, es sueño-vigilia. O sea, tu cerebro se pone a fabricar unas hormonas u otras dependiendo de la luz solar. Nosotros vamos completamente al contrario, ¿no? O sea, cenamos tarde, nos acostamos tarde, nos levantamos temprano, y ya vamos todo al revés, ¿no? Entonces ya vamos con mal sueño desde siempre. Hay personas que son las que se llaman, personas que se les llama short sleeper, que necesitan muy poco horas de sueño porque tienen una calidad de sueño muy buena, pero hay otras que necesitan mucho más tiempo de sueño. Es muy habitual. En español dormimos mal y poco. Entonces yo a este oyente le recomendaría que si no está tomando nada o aunque esté tomando algo, se ayude de lo mismo que nuestro cerebro se pone a fabricar y a excretar cuando se va la luz solar, que es la melatonina. Luego también, ahora le diré el nombre comercial, pero es muy importante también saber que si tú eres una persona que duermes mal, no tomes nada de ninguna sustancia excitante de media tarde en adelante, como es café, té o bebidas que tengan cafeína. No practique deporte físico intenso también a la caída de la tarde, porque eso también te eleva un poco las tasas de catecolaminas. Y luego cuando te vayas a dormir, muy importante, en la habitación lo más oscura posible, con una temperatura más o menos adecuada, que puede ser en torno a los 18, 19, 20 grados centígrados, si puedes, con una ropa de cómoda, de tanto de la cama como tu propio pijama, y nada de tablet ni teléfonos móviles, nada que se le parezca, ni televisión. En todo caso, una luz indirecta si te apetece leer, ¿vale? Porque eso te va a favorecer el sueño. Y tómate, antes de irte a dormir, esa sustancia que es la melatonina en forma de Melatovit.
Melatovit.
Viene en cápsulas de Marnis y puedes tomar una o dos cápsulas si te hacen falta de Melatovit media hora antes de irte a la cama a dormir.
Ens quedem amb aquest nom, doctor, Melatovit, abans d'anar a dormir, de Marnis, que ens ajudarà, per tant, a solucionar aquest problema que té Jordi Martínez Soler, que ens escriu des de Girona. Doctor, també és important no tomar café i té a media tarde, si somos de los que se nos complica ir a dormir, y tampoco, por ejemplo, hacer deporte cuando está cayendo la tarde.
Correcto. Deporte intenso no, tú puedes caminar, pasear, hacer algo de footing, vale, bien, fenomenal. Importante, luego, a la cama, a oscuras. Nada de teléfono, ni tablet, ni televisión, ni nada que se le parezca.
I tots aquests productes que recordeu, podeu anar a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també a Arbolaris, i allà podreu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, nos escuchamos el jueves, que mañana tenemos fiesta, ¿eh?
Bueno, y pasarlo bien, que para eso está, ¿no?
Claro, y en principio ya el jueves de nuevo con Rafa, si está recuperado.
Bueno, si lo tenemos que hacer con vosotros, no pasa nada.
También ha estado bien, ¿eh? Me ha gustado, doctor.
Sí, sí. Y además se pasa rápido, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Doctor Valverde, muchísimas gracias un día más.
Nada, vosotros, un beso grande.
Que vaya muy bien, adiós. I, Andreu, bé, això, no? Ens ha agradat?
Sí, molt bé, molt bé, molt bé. M'ha quedat una consulta petita que li volia fer al doctor, que justament anava després de la teva i que anava molt relacionada a mi, però espero que el Rafa s'hi torni dijous.
Escolta'm, dijous li consultem sí, si és sí. Que el doctor està cada dia amb nosaltres. Està cada dia amb nosaltres, exceptuant els divendres, però això és un luxe. Nosaltres, que estem a punt d'arribar al punt de la una del migdia, esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. De seguida, recull informatiu en el butlletí que ens faran Júlia Julvé i Pol Corredoira, i després tornem amb Joan Trias per encarar aquesta última hora de la caravana. Ens falta parlar encara de moda, amb Inés Ferrés, la girocleta, que avui no es desplaça, avui es queda als estudis, però parlarem d'una cosa que us agrada molt i, com sempre, acabarem el programa amb un fi de festa increïble. Va, butlletí, fins ara.